Bona tarda. Besalú protesta contra el canvi de l'horari escolar.
L'informatiu del migdia.
Ara fa 3 mesos just que vam sol·licitar una reunió pel departament. Fa un mes hi vam tornar, no hem rebut resposta. Per tant, nosaltres esperem que esperem que sigui la primera i última reunió o la primera i última reivindicació.
És el director de l'Institut Escola Salvador Vilarrasa. Aquest dimecres a la tarda, alumnes, professors i familiars es van manifestar al municipi Garrotxí. Ho van fer en contra del canvi en l'horari escolar del centre, que passa de ser intensiu a jornada partida. Un canvi que no ha agradat gens i que ja ha fet plantejar a moltes famílies a inscriure els seus fills a centres d'Olot o Banyoles. En reiterades ocasions han demanat una reunió amb Educació, però no han rebut resposta després del canvi aprovat. Des del centre es considera que no es tenen prou espais per oferir servei de menjador a tots els alumnes, entre altres dificultats. De seguida entrem en detalls, abans però avui és dijous 10 de març de 2022 i el dia té més notícies que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
L'idioma i la socialització, els principals entrebancs de les dones refugiades. Des de la Fundació CEPIAM, responsable de l'acollida de refugiats a la Garrotxa, asseguren que són els problemes principals. El seu objectiu és que les dones que arriben a la comarca se sentin segures. Una de les formadores de la Fundació CEPIAM és Farel Gamoche.
D'entrada, aquestes dones, quan arriben amb un conflicte que no té res a veure amb el gènere en si, normalment. Vull dir, també pot ser un motiu de sol·licitar asil. Però d'entrada porten un problema a coll, venen amb unes dificultats.
I avui ens centrarem en els perquès de la guerra entre Ucraïna i Rússia. Ho farem amb les reflexions de l'expert en relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, Francesc Serra. Quin és l'origen, quins arguments hi ha o si era previsible la guerra, són preguntes que respon Serra.
Té una psicologia molt peculiar. No oblidem que ve dels serveis secrets, per tant, tot allò que són mind games, jocs mentals, ho controla molt.
I a la nostra comarca, Santa Pau ja té un nou planejament urbanístic. La planificació ha estat aprovada per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona. Des del consistori valoren positivament la notícia, però expliquen que el procés ha estat molt lent. L'alcalde de Santa Pau és Pep Companys.
Bueno, aquesta modificació és una modificació que havia engegat i havia proposat l'Ajuntament. Per tant, contents que finalment s'hagi aprovat. Portem bastant temps amb aquesta modificació.
I en esports, l'hoquei Olot visita la pista del líder. Ho farà aquest dissabte, 8:45 del vespre, a Sant Cugat. Els vallesans encadenen 6 victòries consecutives i posaran a prova el millor Olot de la temporada. Pel partit, Jordi García recupera a Tomàs Mercè.
El Sant Cugat serà similar a la primera volta, perquè ells porten molts anys jugant junts, tot l'equip, han canviat alguna peça, però vull dir, el bloc que tenen és de fa molts anys.
I seguim sobre patins perquè parlarem d'hoquei femení. A Olot, l'auge per aquest esport és una realitat i l'hoquei Olot ja compta amb 2 equips femenins, el FEM 11 i el FEM 13. Des del club també es vol recuperar el sènior femení. Una de les entrenadores és Sofi González.
El fet d'això, que comencés a haver-hi alguna nena per allà al pavelló i veiessin que jugava a hoquei, doncs vaig veure que va haver-hi com molt d'interès.
I a la contraportada descobrirem un nou talent musical. És Momi Maiga, que debutarà aquest dissabte a les 8 del vespre a la Sala Turín d'Olot. L'artista senegalès s'estrenarà a la capital de la Garrotxa amb un concert basat en el jazz i tocant un instrument típic del territori africà, com és la kora.
La kora és un instrument de los sísocos. Yo, mi madre es sísoco, es jeli, tiene una familia de jeli, que son guardianes de este instrumento, y los llevates también.
Vols estalviar en el teu consum elèctric? Dona't d'alta a l'oficina virtual de Bassols Energia i descobreix com pots millorar el teu consum. Entra a bassolsenergia.com i dona't d'alta a l'oficina virtual. Bassols, l'energia més propera.
És moment d'obrir el focus. Repassem el més destacat en l'àmbit nacional i internacional. Fracassa la negociació al més alt nivell entre Rússia i Ucraïna per un alto el foc de 24 hores. Dmytro Kuleba i Sergei Lavrov s'han reunit primer per separat amb el ministre d'Exteriors turc i posteriorment s'han assegut cara a cara a la mateixa taula. Rússia abandona el Consell d'Europa. Es tracta d'una organització creada per promoure la democràcia i els drets humans. I seguim en el conflicte perquè 1.200 persones ja haurien mort en els bombardejos a la ciutat estratègica de Mariupol. Els quatre intents d'obrir corredors humanitaris per evacuar civils d'aquesta ciutat han fracassat. I Txernòbil queda desconnectada de la xarxa elèctrica, però no hi ha perill imminent. Rússia i Ucraïna s'acusen mútuament de l'aturada a l'alimentació de la central. A casa nostra, habilitar espais per fer botellons, la proposta del síndic de Barcelona a l'Ajuntament. L'informe assenyala que hi hauria d'haver punts d'informació, lavabos públics, facilitats per al transport i punts de recollida d'escombraries. I mor l'home que va rebre el primer trasplantament d'un cor de porc 2 mesos després de l'operació, segons ha informat l'Escola de Medicina de la Universitat de Maryland.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest dijous ens portarà un dia nuvolat, força núvols. Un dia bastant apagat, al matí alguna boira, poques estones de sol, gairebé cap, potser a la tarda alguna escletxa cap al sud, i de pluja ben poca, potser arriba a caure alguna goteta, alguna espurna, però vaja, no hi haurà precipitació important, i per tant el dia quedarà fresc, amb màximes de 10 a 13 graus, com a molt, 14 o 15 cap a la costa i al perlitoral. De nit tampoc farà un fred excessiu, mínimes de 3, 4, 5 a les comarques interiors, per tant Osona i Garrotxa difícilment arribarà a glaçar. Bé, tot això preveient una mica més de pluja ja divendres a la tarda. Al matí estaran nuvolats, però a la tarda, divendres, es pot animar. Una mica de pluja, una mica de neu cap a cota una mica alta, 1.500-1.600 metres. Les temperatures ni amunt ni avall es mantenen estables, per tant fresques o una mica fredes, però més destacables aquesta pluja que pot arribar a la tarda. I també dissabte podria ploure en molts indrets amb una cota de neu de 1.400 metres, un ambient una mica més fred. Tot això preveient que diumenge sigui variable, però dilluns probablement arribaria una altra tongada de pluges. Per tant, sembla que hem entrat en ratxa i que els propers dies podrem regar, especialment, com dèiem, la tarda de divendres i dissabte.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim l'informatiu d'avui dijous amb les diverses famílies, alumnes i professors de l'Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú que s'han manifestat aquest dimecres a la tarda per demanar que el Departament d'Educació els mantingui a la jornada compacta. Moltes famílies han decidit inscriure els seus fills a altres centres que ofereixen aquesta modalitat. Des de Besalú han demanat una reunió amb Educació però no han rebut resposta.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
L'Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú s'ha plantat davant la decisió del Departament d'Educació de passar-los a jornada partida. Moltes famílies ja han començat a inscriure els fills en altres centres d'Olot, Figueres o Banyoles que fan aquest horari intensiu. Fins ara, els alumnes d'aquest institut escola ja el feien, però el Departament d'Educació ha decidit que a partir del curs vinent hauran de fer jornada partida. El director, Pep Invernó, ha avisat que si no s'accepta el canvi, la jornada partida suposarà la mort de l'ESO a l'Institut Escola perquè els alumnes marxaran.
Els alumnes majoritàriament volen fer jornada intensiva, les famílies, un 90% de les famílies vol jornada intensiva, bueno, només està a veure el parer de tota la comunitat educativa que aposta per aquí. Tenir jornada partida implicarà la mort de l'Institut Escola, perquè perdrem matrícula, ara tenim dues línies d'ESO, ja començarem a tenir fuga de gent que preveient que no es pugui fer la jornada intensiva s'anirà cap a les poblacions del costat. Per tant, de mica en mica anirem perdent i arribar a una línia d'institut d'escola, tal com deia la senyora Núria Mora, secretària de Transformació Educativa, no és sostenible.
Més enllà de la voluntat dels pares, Pep Invernó ha recordat que quan es feia jornada partida suposa un fren l'aprenentatge dels alumnes, ja que molts d'ells rendeixen molt menys a les classes que es fan a la tarda. Per altra banda, considera que el centre no té prou espais com per oferir servei de menjador a tots els alumnes si es fa jornada partida. De fet, el director assegura que a dia d'avui ja es fan dos torns, una a dos quarts d'una i un altre a un quart de tres, amb uns 160 alumnes al dia, quan la capacitat és de 60 persones per torn. La manca d'espais també fa que amb la jornada intensiva a l'ESO, tots els alumnes de l'Institut Escola només coincideixin 3 hores al dia. Això permet utilitzar espais que queden buits mentre altres cursos ja no fan classes i optimitzar les aules al màxim. Pep Invernó recorda que han sol·licitat en reiterades ocasions una reunió amb Educació per parlar-ne, però encara no han rebut resposta.
Ara fa 3 mesos just que vam sol·licitar una reunió pel departament, fa un mes i vam tornar, no hem rebut resposta, per tant, nosaltres esperem que esperem que sigui la primera i última reunió o la primera i última reivindicació, però bueno, de moment les formes del Departament d'Educació deixen molt que desitjar, com tots veiem, i per tant anirem a una. El que estem clar és que no defallirem i no farem jornada partida a l'ESO.
La manifestació ha arrencat a les escales del pont de Besalú i ha recorregut algun dels carrers principals del nucli antic del municipi fins a arribar a les portes de l'Institut Escola. Allà hi han penjat les pancartes reivindicatives que han mostrat alumnes i famílies durant la protesta a la tanca. De cara al futur no es plantegen més mobilitzacions, però no descarten fer altres accions si el Departament d'Educació no vol escoltar-los.
Finques Paulí, la teva agència de confiança. Més de 50 anys buscant l'espai més adequat a cada persona.
Finques Paulí, com a casa, en lloc. Al passeig d'en Blai 31, d'Olot.
Decora amb personalitat. Troba tot el que necessites per la teva llar. Tria les cortines a mida. Deixa't assessorar. Magatzems Olot és tot això i molt més. I ara t'ho posem més fàcil perquè t'enviem l'enllaç de la nostra botiga online directament al teu WhatsApp. Escriu-nos al 605 61 32 45 i comença a gaudir de tots els avantatges. Magatzems Olot. Convertim casa teva en la teva llar.
Ens centrem en altres temes. L'idioma i la socialització són les principals dificultats de les dones refugiades. Ho asseguren des de la Fundació CEPAIM, responsable d'acollir refugiats a la Garrotxa. En una entrevista a Ràdio Olot, l'entitat ha explicat que el principal objectiu és cobrir les necessitats i fer sentir segures a les dones refugiades que arriben d'altres països. Informa Aniol Puigbert.
Ser refugiada ja comporta dificultats, però si li sumem el fet de ser dona, encara més. Des de la Fundació CEPAIM treballen incansablement per ajudar les dones que marxen forçades del seu país. Un cop arriben aquí, ja no hi ha marxa enrere, perquè no poden retornar al seu lloc d'origen pel fet que allà no estan protegides. L'objectiu principal és que les dones que venen vegin cobertes les seves necessitats bàsiques i que se sentin com si estiguessin a casa, o al més a prop possible, d'aquesta sensació. Així ho explica als micròfons de Ràdio Olot la formadora de llengua i literatura catalana i castellana de la Fundació CEPAIM, Farel Gamuchi.
D'entrada, aquestes dones, quan arriben, arriben amb un conflicte que no té res a veure amb el gènere en si, normalment. Vull dir, també pot ser un motiu de sol·licitar asil. Però d'entrada porten un problema a coll, venen amb unes dificultats i el que volen és cobrir, sentir-se segures i cobrir les necessitats bàsiques, bàsicament. I situar-se, vull dir, estan molt perdudes. Normalment la decisió de marxar es pren en menys de 24 hores. És la dona refugiada o la persona refugiada no és com el migrant corrent, no? Que planifiques una... Bueno, marxar del país per unes qüestions econòmiques o el que sigui.
Les parets que han d'enderrocar les dones refugiades per arribar a un lloc segur són moltes, però un cop arriben encara n'han de tombar més. Entre elles hi ha la dificultat que tenen per crear comunitat amb altres persones. Això, principalment, està marcat per l'idioma.
Justament és la dificultat primera que es troben les persones, no? Per assolir aquesta autonomia dintre d'aquest nou país i d'aquesta nova ciutat on viuran i a partir d'ara serà la seva llar, necessiten... La base de l'autonomia és l'idioma, o sigui, jo podré ser autònoma en el moment que em pugui comunicar. Que em pugui comunicar i que entengui també com es viu el país. No vol dir que haguem d'assumir totes les, la manera de viure, no?, de les persones d'aquí. Però que sí, quina influència tindrà, no?, la cultura autòctona amb les relacions que jo pugui tenir amb el dels meus fills, de l'escola.
En relació a la socialització, el Gamuchi afirma que és molt complex de realitzar perquè la majoria dels fills de famílies migrades desenvolupen dues identitats, una quan estan fora de casa i l'altra dins la llar amb la família.
Seguim en el conflicte. La guerra entre Ucraïna i Rússia ha estat una sorpresa i la possibilitat d'un conflicte nuclear és remota. Són algunes de les reflexions que l'expert en relacions internacionals de la Universitat Autònoma, Francesc Serra, ha fet a Ràdio Olot. En una entrevista a aquesta emissora ha explicat que tant l'OTAN com Rússia tenen part de responsabilitat. Segons Serra, un conflicte armat entre aquestes superpotències seria convencional i localitzat i creu que una tercera guerra mundial no interessa a ningú. Pau Masó.
Una de les veus més autoritzades de Catalunya en l'àmbit de les relacions internacionals ha atès els micròfons de Ràdio Olot per resoldre dubtes sobre la guerra entre Rússia i Ucraïna. Francesc Serra és professor de les relacions internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona i un especialista del món exsoviètic. Serra ha respost a diferents preguntes.
Quin és l'origen de la guerra entre Rússia i Ucraïna?
Ens hem de situar com a mínim al 2014, quan s'inicia el conflicte al Donbass, que fins al 2022 ha deixat 14.000 morts. Aquest territori autoproclama la independència sense que cap estat la reconegui fins al passat 22 de febrer. Ho fa Rússia i dos dies després s'obre la guerra. Algunes veus diuen que durant 8 anys Ucraïna ha estat bombardejant el Donbass i això ha motivat Rússia a defensar els ciutadans d'aquest territori. Però per Serra això és una mitja veritat.
Això, com a mínim, és una mitja mentida, una mitja veritat. En realitat, és cert que hi ha hagut guerra al Donbass des de llavors, i una guerra sagnant, una guerra que ha causat 14.000 morts, una guerra que ha hagut molts abusos i la part ucraïnesa no n'és exempta, però, i aquí jo em vull posar des del punt de vista del dret internacional, es tractava, o es tracta, d'un conflicte intern. Sense el suport de Rússia, el conflicte no hagués durat gaire, com no va durar gaire altres zones com Kharkiv o Odessa. Però s'ha mantingut i s'ha mantingut per la tossuderia de Rússia, entre altres coses. Rússia no està defensant una població. En realitat, Rússia està combatent pels seus interessos geoestratègics.
Era previsible la guerra?
El conflicte entre Rússia i Ucraïna ha agafat per sorpresa els experts en relacions internacionals. Asseguren que la guerra trenca moltes regles de la lògica, com el dret internacional. També l'actitud que fins ara havien tingut els països, i és que des del 1945 no hi havia una invasió directa com la que s'està produint. I per últim, també es trenca la lògica que deia que els russos s'estimen Ucraïna.
Els russos és un poble al capdavall, molt sensible, molt culte, i és un poble que s'estima molt Ucraïna, per moltes raons, moltes d'elles paternalistes, però que, d'altra manera, per ells Ucraïna és important, és veí, és un poble germà, culturalment. Consideren que Kíev és el lloc on va néixer la seva nació, la famosa Rus de Kíev, de medieval, i s'estimen molt la ciutat de Kíev. Jo sempre deia, els russos no suportaran les imatges del seu exèrcit bombardejant la ciutat de Kíev. I, efectivament, és una imatge que causa molt de dolor a molts russos. Però aquests arguments no han estat suficients.
Quins arguments hi ha sobre la taula?
Rússia acusa l'OTAN d'acostar-se cap a l'est. En part, segons Serra, això és veritat, ja que països com Estònia, Letònia, Lituània, Polònia, Hongria o fins i tot Ucraïna han demanat els últims anys protecció a l'Aliança Euroamericana. Això ha fet que Rússia se sentís amenaçada, tot i que l'entrada d'Ucraïna a l'OTAN no era imminent.
És cert que Ucraïna fa uns anys va renovar la seva candidatura a l'OTAN. És cert que està en algun calaix de l'agenda. L'any 2008 es va rebutjar l'adhesió directa d'Ucraïna i Geòrgia a l'OTAN, però se'ls va respectar un estatut de candidat. Però ara mateix a la cimera del Consell Atlàntic de Madrid, el juny que ve, l'adhesió d'Ucraïna ni de cap altre país no estava a l'agenda, no estava sobre la taula. No era una cosa immediata ni molt menys. Rússia ha fet aquesta, ha pres aquesta iniciativa militar pels seus interessos, probablement perquè era allò del moment menys pensat. Però no hi havia una situació calent que o ho fem ara o d'aquí 15 dies serà massa tard. No hi ha hagut un atac massiu al Donbass, com s'ha argumentat, no hi ha hagut una imminent entrada d'Ucraïna a l'OTAN, simplement Rússia ha considerat que ara és el moment de fer-ho.
Quin paper juga Putin?
Serra reconeix i ha estudiat la vida de Vladimir Putin. Segons l'expert en relacions internacionals, el president rus és un jugador d'escacs.
Té una psicologia molt peculiar. No oblidem que ve dels serveis secrets, per tant, tot allò que són mind games, jocs mentals, ho controla molt. Sí, és una persona que ja parteix, diguéssim, de la utilitat de l'engany. Molt sovint, els darrers dies, hi ha molta gent que em pregunta, però en Putin s'ha tornat boig? I no, jo no tinc indicis que hagi enfollit, ni molt menys. És una persona molt intel·ligent, molt astuta, sobretot, simplement que té una forma de calcular els fets i les reaccions de l'altre, és un gran jugador d'escacs, com molts russos, i es preveu quina serà la jugada de l'altre.
Quin és l'objectiu final de Putin?
Serra no descarta que Rússia acabi envaint tot Ucraïna. Creu que és una possibilitat real.
L'objectiu final de Putin és garantir la seva seguretat, però garantir la seguretat en aquests termes és també establir una amenaça permanent. No s'acabarà el conflicte ni tan sols en el supòsit bastant realista que Rússia acabi ocupant tot Ucraïna. Primer, perquè la situació d'Ucraïna es pot allargar molt, hi pot haver resistència, hi pot haver oposició a un govern titella o a la presència permanent o semipermanent de tropes russes, etc. Però, a més, perquè, com dèiem, ja estableix un nou mapa del món i unes tensions noves a Europa Oriental. Rússia pot voler més o pot exigir més, o pot considerar que necessita més o que té dret a més. El paisatge mundial i europeu ha canviat radicalment en les dues últimes setmanes i les regles del joc també estan canviant. Aquí hem de veure si seran regles del joc que es quedaran permanents. Una vella definició d'una potència internacional és aquell actor que té capacitat per establir regles de joc o per canviar-les.
El conflicte pot acabar amb una guerra mundial?
Aquí Francesc Serra veu una possibilitat remota, tot i que també afirma que la situació és imprevisible.
Tampoc crec que a Putin li sigui igual una guerra mundial, ni molt menys. És un escenari que ningú desitja, per moltes raons. Primer, perquè no vol ser culpable d'això. Segon, perquè les conseqüències arribarien a tot arreu, inclosa la població russa, inclosa l'estabilitat del poder de Putin. És un escenari que tothom vol evitar, tothom voldria arribar als seus objectius polítics finals sense massa sang. És per això que la guerra ucraïna també s'està allargant massa pels interessos russos, malgrat el que digui el propi Putin, que tot va segons el ritme planejat. En realitat, aquest escenari de Tercera Guerra Mundial, que caldria definir en els seus termes, però un cop més estem davant de la imprevisibilitat dels fets.
Sobre el conflicte nuclear, Serra també és escèptic.
Si s'arribés a aquest punt, això m'ho pregunten molt, si estem al davant d'una guerra nuclear, en aquest estadi no ho crec, entre altres coses, perquè Ucraïna està massa a prop de Rússia i qualsevol radiació possible podria afectar també a Rússia, recordem Txernòbil. Si anem a un nivell superior, que seria el de la guerra entre potències, aquí, en principi, s'aplicaria també la lògica de la Guerra Freda, que és la dissuasió mútua. Jo no t'ataco, almenys amb el moment nuclear, perquè tu em pots atacar. Per tant, en principi es neutralitzaria. Per tant, jo crec que si hi hagués un conflicte Rússia-OTAN seria convencional i localitzat, almenys en una primera fase. El conflicte nuclear, jo diria que és una probabilitat molt remota.
Tornem a la Garrotxa per parlar de Santa Pau, que ja té un nou planejament urbanístic. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha donat llum verda a la nova planificació. Des de l'Ajuntament valoren positivament la notícia, però asseguren que el procés ha estat molt lent. Un dels punts de la modificació és que les plantes baixes dels edificis del centre històric es podran transformar en habitatges.
Després de temps d'espera, Santa Pau ha aconseguit modificar el planejament urbanístic del poble. Ho ha fet amb l'objectiu de revitalitzar el casc antic. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha aprovat el nou planejament que des del consistori valoren molt positivament per tornar a donar vida al centre del poble. Des de l'Ajuntament afirmen que fa molt de temps que van demanar aquesta modificació i que s'ha demorat més del normal. L'alcalde de Santa Pau és Pep Companys.
Bueno, aquesta modificació és una modificació que havia engegat i havia proposat l'Ajuntament. Per tant, contents que finalment s'hagi aprovat. Portem bastant temps amb aquesta modificació. Per diferents motius doncs, havia costat i sí que la comissió de la setmana passada doncs, ja ens constava doncs, que havia passat favorablement i que, per tant, doncs, bueno, una de les dels temes que ens preocupava, no? Que és poder doncs, deixar solucionat aquest tema, doncs, contents. Només podem dir que estem contents.
El punt principal del nou planejament s'ha centrat en els habitatges. Les plantes baixes dels edificis del centre històric del poble es podran transformar en habitatges. Actualment, molts espais estan en desús perquè no hi ha prou demanda d'activitats comercials o d'altres tipus. Aquest canvi busca evitar la proliferació de locals buits que hi ha al poble. L'objectiu principal és donar facilitats a la gent que vulgui viure al nucli antic.
Pensem que això no fa res més que afavorir, no va en contra de la idea que tenim de tornar a intentar donar vida al nucli antic, però sí que hem detectat que en els darrers temps, doncs, per diferents casuístiques, doncs, bueno, s'està despoblant. No és còmode viure un nucli antic, perquè no disposa d'aparcament, no disposa de totes les comoditats, els habitatges bueno, tenen les condicions que tenen, i pensem que això només pot afavorir doncs, que si algú vol anar a viure un nucli antic, doncs, no tingui condicionants i posar-los facilitats en lloc de posar-los traves.
Des del consistori es valora també l'opció d'oferir ajudes econòmiques a la gent que vulgui habitar a les plantes baixes. L'altre punt important que inclou el nou pla és el projecte de Can Torra. La modificació permetrà aplicar els usos que l'Ajuntament preveia en aquest immoble que aviat començarà a reformar-se.
I abans dels esports, repassem altres temes en l'àmbit de les comarques gironines. L'Estat, Generalitat i la Diputació de Girona s'han emplaçat a trobar una solució el 2023 a la congestió de trànsit que registra la sortida de Girona Sud des de que es van alliberar els peatges, una actuació que seria provisional a l'espera que es desenvolupi l'entorn i també en el futur un nou hospital Trueta i que s'haurà de negociar amb els ajuntaments de Salt i Vilablareix. El secretari general d'Infraestructures del Ministeri és Xavier Flores.
Hi ha diferents titularitats, la pròpia rotonda no és titularitat de l'Estat, el límit de la titularitat del vial de l'Estat acaba abans de la rotonda i creiem que aquí també hi ha totes unes qüestions de caràcter urbanístic que s'han de portar a terme en els propers anys i per tant aquí amb la Generalitat i amb els ajuntaments crec que hem d'obrir una línia directa de parlar concretament de quina és la millor solució per a curt poder afrontar els problemes que hi ha.
I en l'àmbit de successos, els Mossos han detingut el conductor de la furgoneta que va provocar l'accident mortal a Sant Feliu de Buixalleu. L'infractor, que té 38 anys, fa poc que s'ha tret el carnet. Aquest dimarts a la tarda, quan circulava per la G553, va avançar un camió, va perdre el control de la furgoneta i va envair el carril contrari, per on circulava la víctima mortal. La seva furgoneta i la que conduïa la víctima van xocar frontalment i, a conseqüència de l'impacte, la dona va perdre la vida. L'infractor, a qui van traslladar el Trueta, va donar una taxa d'alcoholèmia de 0,61, és a dir, que quadriplicava la permesa en el cas dels conductors novells. Se l'ha detingut pels delictes d'homicidi imprudent i contra la seguretat del trànsit.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Ens posem els patins, és hora de parlar d'hoquei patins.
L'esport a Ràdio Olot.
perquè el conjunt de Jordi García l'espera el líder, el Sant Cugat, actual líder de la categoria, serà el rival d'aquest dissabte dels Olotins. Un conjunt que la primera volta va empatar la Josep Jou i que ara encadena 6 victòries consecutives. Per la seva banda, els de García i Piera passen pel seu millor moment de la temporada i amb un coixí de 10 punts respecte als llocs de descens. Duel de bones dinàmiques el que es viurà aquest dissabte a Sant Cugat. Probablement s'enfronten els dos equips en millor estat de forma durant les darreres setmanes, Sant Cugat i Hoquei Olot. Els olotins viuen el millor moment de la temporada després de sumar els últims 6 punts i obrir forat respecte al descens. Per la banda santcugatenca encadenen 6 victòries consecutives amb uns números que el fan ser líder del grup sud amb 31 punts. L'entrenador de l'Hoquei Olot, Jordi García, espera un Sant Cugat molt similar al de la primera volta.
El Sant Cugat serà similar a la primera volta, perquè ells porten molts anys jugant junts, tot l'equip, han canviat alguna peça, però vull dir, el bloc que tenen és de fa molts anys, i sí que és veritat que ells tenen un model de joc que és molt agressiu, amb pressió alta i sobretot tenen molt a porteria. Fa molts anys que ho treballen i realment els està sortint molt bé.
El conjunt roig i negre va empatar la Josep Jou a la primera volta, l'únic empat que ha cedit en el que va de temporada. Un 5-5 on els olotins es van posar 4-1 i van haver d'acabar empatant els últims segons. Un partit amb molts gols i precisament qui és l'expert dels locals en aquesta faceta és Pau Gilabert. El capità del Sant Cugat ha marcat 36 gols, 12 en els últims dos partits. Unes xifres que, segons García, han de posar en alerta el seu equip.
Ens ho posaran difícil perquè també és un equip que porta una dinàmica molt bona i porta resultats, sobretot els dos últims, amb 9 i 8 gols, o sigui, amb 17 gols en dos partits i sobretot amb una peça clau que és en Pau Gilabert, que és el seu jugador franquícia, podem dir, que porta 36 gols ja.
L'Hoquei Olot comptarà amb tota la plantilla per aquest dissabte i un dels disponibles serà Aniol Manga, jugador que està descansant minuts en els últims partits. El tècnic de Navàs explica el canvi d'una tendència no habitual a l'inici de temporada.
Els primers partits, durant un temps, a la primera volta, que és el jugador més experimentat. Llavors, a mi em solucionava molt tenir-lo pista, sobretot molts minuts. Ara mateix crec que ens dona molt més. Si pot descansar durant alguns minuts de la primera part i la segona part, pel fet de que arriba molt més fresc i segurament no l'acabem cansant tant, i això ens fa que quan estigui pista doni el màxim nivell que pot donar.
El Sant Cugat Hoquei Olot es disputarà aquest dissabte a 8:45 del vespre, des d'un quart d'hora abans, en directe a Ràdio Olot. I seguim parlant d'hoquei, perquè l'hoquei patins femení segueix creixent a Olot. L'hoquei Olot ja compta amb dos equips base femenins aquesta temporada i des del club es té la intenció d'anar-ho ampliant. Era un projecte que feia anys que es volia tornar a tirar endavant després de la dissolució de l'equip femení entrenat per l'expresident Josep Jou. Ara exjugadores d'aquest equip tenen la intenció de tornar a competir amb els colors de l'equip olotí. L'auge de l'hoquei patins a la capital garrotxina és una realitat. Si sempre es comenta que fa molts anys que es treballa molt bé en l'hoquei masculí, el femení no queda a banda. Per segon any consecutiu, l'hoquei Olot compta amb dos equips femenins, el FEM 11 i el FEM 13. També hi ha jugadores que juguen en equips mixtes i a l'escoleta ja hi ha un gran nombre de nenes que patinen sobre les quatre rodes. Un fet que demostra el procés de creixement que viu l'hoquei femení a la comarca. Una de les impulsores i entrenadora de la base de l'hoquei Olot és Sofi González.
Fan una pinya supermaca, entrenen tots junts, entrenen barrejats nens i nenes, que això també els dona doncs, un plus a l'hora d'entrenar i que bueno, tothom n'aprèn de tots, no? Tant els nens com les nenes. Jo penso que és molt xulo que puguin compartir aquest espai tots junts i que puguin jugar junts en equips mixtes i també separats.
La imatge de nenes a les grades en els partits del primer equip masculí ja és habitual des de fa unes temporades. Des del 2019 que el FEM 11 és un equip totalment femení i que en un inici competia en lligues mixtes. Aquesta temporada tant el FEM 11 com el FEM 13 ja ho fan en lligues femenines que impliquen llargs viatges com el Picat, Reus o Vilassana. Un fet que demostra la dificultat de crear equips femenins com passava a Olot fa uns anys. Però de cop l'interès va anar augmentant. González n'explica el perquè.
El fet d'això, que comencés a haver-hi alguna nena doncs, per allà al pavelló i veiessin que jugava a hoquei, doncs vaig veure que hi va haver-hi com molt d'interès per part d'això, d'altres nenes, i suposo que, i germanes, doncs, no? A vegades hi havia el germà, doncs, després la germana també s'apuntava a escoleta, i clar, això està en constant creixement i estem molt contents.
I el que també es té en ment és tornar a tenir un equip sènior femení. L'últim equip que va haver-hi fa 20 anys era entrenat per l'expresident Josep Jou i una de les jugadores era la mateixa Sofi González, que encara juga a hoquei patins.
Home, jo penso que sí que pot ser possible, perquè s'està fent molta feina i molt bona des del club. I tal com estan pujant aquestes nenes, doncs jo penso que sí, que ara mateix és això, no? Ja en fem 13, en fem 11, hi ha continuïtat a sota, per tant, a mesura que van pujant, si a més em van començant, doncs jo crec que sí que pot arribar a ser una realitat. Per això també ens faria molta il·lusió poder fer un equip, doncs, ja sènior, perquè així és a la que vagin, bueno, no, que vagin pujant i puguin tenir cabuda també en aquest equip i poder fer ja una secció femenina també més compacta.
El somni de la Sofi i altres exjugadores és que el sènior femení sigui una realitat i pugui competir a segona catalana. L'hoquei Olot hi vol apostar per seguir fent créixer a un club que cada vegada més és una referència de l'hoquei patins català.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, TuneIn, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Avui a la contraportada, Momi Maiga estrena a Olot. El jove senegalès presentarà el seu primer treball després de fer-ho a Manresa i Girona. Porta el nom de Nio, que significa ànima en mandinga, l'idioma natal de l'artista. Maiga toca acompanyat d'altres músics la kora, un instrument tradicional de l'Àfrica Occidental. Momi Maiga actuarà aquest dissabte a les 8 del vespre a la Sala Turín.
Criat al Senegal i arribat fa un parell d'anys a Catalunya, Momi Maiga actuarà per segona vegada a Olot. L'artista de 25 anys va actuar a les passades festes d'altura i ara enceta el seu primer projecte titulat Nio. Una paraula que, en l'idioma matern de Maiga, el mandinga, significa ànima. Precisament, les seves cançons se centren en experiències vivencials i sentiments. Tot aquest missatge el transmet a través de la kora, un instrument tradicional de l'Àfrica Occidental i elaborat amb diferents materials naturals. En parla el mateix artista en declaracions a Radio Olot.
La kora és un instrument de los sisocos. Jo, mi madre es sisoco, es jeli, tiene una familia de jeli, que son guardianes de este instrumento, y los llevates también, los galizas, hay unos certain nombre de familia, que son guardianes de este instrumento. Está hecho de mitad de calabaza, piel de vaca, tiene 22 cuerdas.
Resident a Salt des de fa 2 anys, Maiga vol transmetre a Catalunya les dificultats que va viure al Senegal, un territori on la cultura és el motor de vida per superar situacions difícils que també es recullen en aquest primer disc que veu la llum. A Momi Maiga l'acompanyen un grup de músics dalt l'escenari format per Marçal, el violoncel, Carlos Monfort, el violí i Aleix Tobias. Maiga explica que els companys li han aportat un plus musical, però també en la seva adaptació a Catalunya.
Primero he llegado aquí por invitación de la Museu de la Música de Barcelona, que tenía que hacer una conferencia y he venido por 3 meses y después he vuelto, he venido otra vez y ahora estoy viviendo aquí y con los músicos de aquí, Cataluña, me han enseñado muchas cosas, he podido aprender muchas cosas de ellos, me han dado un plus de la música ja tenia...
Mom i Maiga actuarà aquest dissabte a les 8 de la vespre a la sala Turín d'Olot, després de fer-ho a Manresa i Girona. Les entrades pel concert es poden aconseguir a través del web d'Olot Cultura i el mateix dia a taquilla.
Amb bon ritme acomiadem l'informatiu d'avui dijous. Gràcies per la seva confiança i seguim connectats a través del web radiolot.cat.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.